saita sobre les ones. Les ones mouen dolça remor. I a sa finestra guaita una nina regant la mota.
Bernat, bona tarda.
Bona tarda, Maria Àngels.
Benvingut a aquest espai.
Heu val la pena
de la
venir,
crònica cultural.
Venir avui per veure aquest jersei que dus, que realment és una poesia, tard vestida de poesia. Avui és el Dia Mundial de la Poesia.
Això mateix.
I doncs, si venguésseu al Pollencins i estàsseu aquí on estic jo, de veure Maria Àngels, veuríeu el que és un jersei ben fet i ben posat. Bé, tenim la primavera des de ahir hora baixa, dia 20, dimarts 20, des d'ahir hora baixa a les de 7:15, però és una primavera nevada, eh? I fa un bon fred, ningú diria. Bé, entre amb un pot de bona voluntat, un pot d'il·lusió i llegint també algun vers i tot això, celebrarem a la manera de les nostres possibilitats aquest Dia Mundial de la Poesia. Solen començar sempre dient alguna parauleta del sant del calendari. El sant d'avui és ni més ni manco que un suís molt humil, del segle XV. Va viure entre 1417 i 1487, o sigui, 70 anys. 70 anys va viure Sant Nicolau de Flue. Flue, o Flueli, és un poblet de Suïssa, del cantó d'Obwald. Aquest senyor quasi no sabia ni llegir ni escriure, però no obstant havia pres ja un influx benefactor d'una espècie de col·lectiu o de, inclús de moviment ideològic que se deia Els Amics de Déu, en alemany Gottesfreunde, que venia de part de l'Orde dels Dominics. Ja sabeu que l'Orde dels Dominics havia donat intel·ligències tan extraordinàries, intel·ligències universitàries, intel·ligències acadèmiques, com Sant Albert Magne i, sobretot, Sant Tomàs d'Aquino. Però també, mireu per on, tenia altres tendències que, sense ser tan universitàries, tan acadèmiques, tenien un caire místic, és a dir, un caire no tant de demostracions i raonaments, sinó més aviat de contemplació i d'oració, que el feia més místic, és a dir, més misteriós. Místic vol dir més o manco misteriós, de l'unió de l'home amb Déu. No tant per vies acadèmiques i universitaris, de sumes teològiques i tirapament, sinó més aviat de contemplació i oració directa en Déu. I aquests eren els Amics de Déu, que havia fet un mestre dominicà, molt bo dominic, mestre Eckhart, Eckhart, molt famós a Europa, i ja tenia deixebles tan bon com ell, en Tauler i en Susson. Bé, i doncs, mireu per on de vora aquestes tres eminències d'aquesta nova teologia, d'aquesta nova filosofia, d'aquesta nova manera d'orar i de pregar, tenim un home tan humil i tan senzill, però que els va seguir, en Nicolau de Flueli. Aquest senyor s'havia casat amb una tal Dorotea Wyss i tingué nada menys que 10 fills, 5 nines i 5 nins. Mentrestant, ja veus, ja, sense saber llegir ni escriure, però influenciat per aquella teoria, diguéssim, de contemplació i de misticisme dels anomenats Amics de Déu, va arribar a tenir diversos càrrecs municipals. Va ser conseller, jutge, diputat, o sigui, més o menys cobalde, i després diputat del cantó suís d'Obwald. Després també va arribar a ser militar, i era un militar molt benigne i exemplar, que volia el bé i la bona conducta dels seus soldats. Però, tot i amb això, aquell home tenia, a pesar d'estar ben casat i dur una bona vida familiar i haver tingut aquells càrrecs públics en el seu poble i després càrrecs inclús militars, se volia retirar del món i se va intentar retirar, i de fet ho va lograr amb el permís de la seva senyora, de Dorotea aquesta, amb permís seu, va deixar la família, suposo més o menys ben atesa, i se'n va anar a un poble a prop d'allà on ell vivia, a Ranft, que era a prop de Flue, de modo que ja veig com ens movem per dins Suïssa, no solament en les grans capitals, Ginebra, Basilea i tot això, sinó també un poble tan petit com Flueli o Raft, allà on se va anar a viure com a ermità, en a Coreta, que diuen, en el nostre amic Nicolau de Flue. Però indiscutiblement allà hi van sempre acudir gent a demanar-li consell, a demanar-li quasi que arbitratge damunt coses litigioses, no? De modo que des d'allà feia de conseller i de pacificador, o sigui, com a ermità, dins aquell retiro del poble de Ranft, continuava aconsellant la gent que anava a veure-lo i pacificar. De modo que, com veus, era una vida entre humilíssima, però que la gent coneixia els seus mèrits i l'anava a consultar i a pregar i que decidís. Eren precisament els temps turbulents per al papat d'Europa, aquest segle XV, aquest 1400 i pico, perquè hi havia llavors, havia acabat, tot just havia acabat, però encara duia coa, aquell terrible estat en què hi havia un papa i un o dos antipapes, o sigui que la cristiandat s'havia a obeir, haver d'obeir a un d'aquests tres papes, nada menys. Ara no, tots sabem que amb un en tenim prou, i que acatam les seves doctrines i les seves suggerències i tot el que mos diuen des del Vaticà, i estan contentíssim de tenir un sol papa. I doncs, llavors n'hi havia hagut tres, i amb el concili de Constança, d'aquesta localitat suïssa de Constança, aleshores se va dirimir això i els varen destituir, fossin verdaders o falses, els tres que hi havia, i que tenien dividida Europa en tres obediències, en tres dies o partits, com aquell que diu religiosos, varen elegir un tal Martí V, i amb aquest papa Martí V se va acabar el cisma d'Occident. Però això, clar, duia coa i hi va haver crisi, i encara hi havia gent que, o bé per mala intenció, o bé per escrúpols, o per lo que fos, encara no sabia si obeir en aquest papa que s'havia dirimit i destituït els altres, o si encara havien de prestar obediència en els anteriors. Tot això, aquesta crisi enorme europea, la va viure el nostre Nicolau de Flue, i des del seu estat com a persona casada o militar que havia estat, o finalment ermità de Ranft, aleshores va procurar sempre pacificar, donar bon consell i pacificar. Ja veus, un home que no sabia llegir ni escriure. Mireu per on el sant d'avui té aquesta particularitat. De modo que en el santuari, en el santoral de cada dia, o bé hi ha eminències extraordinàries, com aquest que he dit, Sant Albert Magne, Sant Tomàs d'Aquino, Sant Agustí, Sant Bonaventura, Sant Tal, homes supereminents, supersavis. Hi ha després aquests humils que quasi ja no saben llegir ni escriure, Sant Josep de Cupertino, el curà d'Ars, molt d'altres, i no obstant són capaços de donar consells importantíssims, rectes i definitius, i sobretot enormement útils. Bé, per tant, Sant Nicolau de Flue. N'hi deu haver poc que facin festa avui de Sant Nicolau, com que hi ha altres Sant Nicolaus, i sobretot hi ha el de dia 6 de desembre, que Nicolaus, els alemans diuen Claus, i de Claus han fet el lloc de Sant, han fet Santa Claus, i això és el Papà Noel. Quasi tots els Nicolaus d'aquest món fan festa dia 6, que és Santa Claus, Sant Nicolau, i no és aquest d'avui. Aquest d'avui no té tanta tant d'adeptes o tant de gent que faci, celebri la seva onomàstica. Però, en fi, de Nicolaus n'hi ha diversos, el Manco Joan conec tres, el de que han dit, de Sant Nicolau de Santa Claus, després és Sant Nicolau de Tornamira, i també aquest Nicolau de Flue, aquell que quasi no sabia llegir ni escriure, pare de 10 fills, monjo i sobretot un home que sempre va tenir un bon consell, una bona paraula per als altres. Bé, la segona part de lo que volíem parlar avui és indiscutiblement la festa que hi va haver diumenge passat, ara fa 3 dies, 18 de març, en què varen celebrar els 50 anys de la professió religiosa de Sor Teresa Cànoves de la cooperativa. Sor Teresa Cànoves de la cooperativa feia 50 anys que era monja i que havia professat, com sabeu, entre la congregació mallorquina de les missioneres del Sagrat Cor, Sagrat Cor de Jesús i de Maria. La Teresa Cànoves la tenim ara per aquí perquè pràcticament està jubilada de la seva llarga feina i estància a Àfrica, a Ruanda, en el centre d'Àfrica, i ara ja la tenim en nosaltres, i aquí la tenim i estem contents de tenir aquesta amistat i aquesta companyia i aquest veïnatge. Però jo encara me record en els principis quan se'n va anar de Pollença per monja i va estar sobretot d'infermera en l'hospital Mare Nostrum de Palma, allà que ho duen les monges del Sagrat Cor. Després es veu que la varen enviar aquí a Ruanda, en el centre d'Àfrica, i allà s'hi han escolat gairebé aquests 50 anys de la seva vida, de la seva vida religiosa. Bé, això va fer que Pollença és realment una festassa diumenge que se va manifestar a la missa de migdia de diumenge. A la missa de migdia hi va haver aquesta celebració parroquial, hi havia una gentada que omplia l'església. Si molt del que m'escoltau era, tot això vos semblarà sobre això que dic, perquè vosaltres ho vareu veure, vareu per experimentar. De modo que hi havia una gentada, estava bé plena l'església per aquest doble motiu. Un, per l'apreci a na Teresa, perquè és una persona extraordinàriament simpàtica. I segona, perquè també és molt important per arribar a celebrar 50 anys de bastant monja i sobretot dedicada en aquesta feina pels altres tan important del centre d'Àfrica, que és una feina difícil, enmig de gens, enmig de races, enmig de negres, que realment no sempre són bon de dur, i de més allà sempre hi haurà les dificultats d'estar encillada, acomodació, d'aliments, etc, etc, etc. Bé, en aquesta celebració hi havia ni men ni manco que 6 capellans negres africans, el que va presidir la concelebració, i 5 més. I després també n'hi havia 3, no de negres, sinó blancs, entre els el rector actual, mossèn Francesc Vicenç, el nostre rector d'ara, i també un que va ser rector de Pollença, molt estimat i molt recordat, de Seuva, don Llorenç Sastre Llull. També hi havia un frare de Llull, que també són missioners del Sagrat Cor, com sabeu. De modo que hi havia un altar ben reblit de celebrants i concelebrants, d'escolanets i escolanetes, que hi ha que veure com se divertiren, perquè allà hi va haver, a més de càntics del cor parroquial, molt ben cantats, hi va haver danses on se posaren a ballar i tot aquests capellans i feren sortir sorteres i tot, en danses del centre d'Àfrica, en aquests països que com més primitius les danses són un sistema, una forma d'alegria i de solidaritat i de convivència. No són els balls d'Àfrica, no tindran aquesta modernitat i de vegades mala intenció que diuen o que li donam nosaltres en el ball nostres, sinó que són expressió la mar de espontànies, innocents, amables. Bueno, i varen, després hi va haver, entre altres coses, intervencions molt variades al final. Hi va haver un nen que va sortir a tocar la guitarra i un servidor vaig llegir una poesia que havia compost per les dues pollencines que feien feina a Ruanda llavors, és que no són de la mateixa quinta, diríem. Sort era a Cànaver de la cooperativa i sort Maria Xifra de cal escola. Però llavors estaven juntes allà una bona temporada. Bé, resulta que jo vaig veure per televisió un reportatge d'unes presons de per Ruanda, del centre d'Àfrica. I allò realment esquerrufava, perquè eren habitacions petites, baixes, immundes, pensades per un parell de dotzenes de presos, i allà hi havia ascens de gent allà de dins. Bueno, no vos podeu imaginar el desastre que significava. Era una d'aquelles pel·lícules que abans el qui presenta adverteix en el qui la veu, en el televidents, que hi haurà coses que per ventura ofendran la seva sensibilitat. Realment se necessitava tenir molt de coratge per veure aquelles escenes que passaven a dins aquella presó de Ruanda del centre d'Àfrica. Clar, jo vaig pensar tot d'una que si nosaltres ho veiem per televisió, les nostres pollencines paisanes, Teresa i Maria, sort Teresa i sort Maria, a lo millor ho tindrien de més a prop, a lo millor ho havien, si no tocat en les mans, poc hi faltava, en tindrien una vivència més pròxima, més actual i sobretot més crua. I els vaig enviar aquests versos, si vos agrada. Són el que vaig llegir el diumenge en el final allà, a la parròquia. He vist el reportatge, esquerrufava, l'infern, a on serà? Aquí el tenim, davall la volta blava, no cal un més enllà. No es pot dir ni comptar amb pedres menudes l'horror d'aquella gent, quedar amb ulls estorats, les llengües mudes, reclòs l'enteniment. On són els drets humans? No res. Ni imatge es troba dins el bull. Allà, d'humanitat, no hi ha cap platja, només poat i escull. Mesclats Caïm i Abel, tothom naufraia dins la fatal presó. Enmig d'odis de tribu, segur paia el just pel pecador. De camp, fill de Noé, sembla mentida, passats mil i mil anys, que l'Àfrica, la raça maleïda, avui brosti en nou anys. No és prou, sutge, ferum, nafra, estretura, lletgèria, impudor. Carnatge vol llenguatge sense mesura ni moderació. Mes culpes, oh Déu meu, sé que allà hi tenen part i lloc. El torç que cometem arreu s'estenen i atien lluny el foc. Què puc fer des d'aquí? Cridar o alçar-me en bé d'aquells germans? Polsar qualque botó, sonar l'alarma en contra d'aquells cans? Comptau amb mi. L'almoina i la pregària seran constant que fer. Ni ric ni sant em veig, més la fondària del cor trabucaré. A tots vos anomen des d'aquell dia, germans, amics, parents, i dins mos breus afanys de poesia us vull tenir presents. És ai, de tal presidi n'escoberta la faix del món podrit, i orelles massa fines desconcerta l'udol de tant de crit. Vos preig, no que estigueu així ruanda, senyor tot poderós, mudau-li ja la pell bruta nefanda en cuiro lluminós. Salut i honor, valentes pollencines que allà missionau, del nostre solc la fe i la codivines a un altre solc sembrau, i cresquin on creixien cars i espines blateres de la pau. Bé, això ja fa estona que ho havia compost, si vos ha agradat bé, i si no, procurarem una altra vegada fer-ho millor. Però vos asseguro que aquesta celebració va estar molt bé, per tant, desitgem a na Teresa que se trobi bé, d'allà pràcticament de Ruanda, la destinaren aquí ja retirada, perquè tampoc es trobava malament de salut. Realment, allà per Àfrica i amb aquelles condicions de vida i d'apostolat i de tot això i d'aquella gent, lo manco que se pot perdre la salut. Així que... Bé, bueno, idò avui, tornant per allà on hem començat, tenim el Dia Mundial de la Poesia. O sigui, avui, 21 de març, 21, que és l'entrada de la primavera, encara que des del punt de vista atmosfèric va entrar ahir en d'haver 12 hores d'antelació, ahir dia 20 a les 17:15, no obstant, pròpiament els, avui tenim l'equinoci de primavera, que vol dir que avui les hores nocturnes són iguals de duració que les hores diurnes, que el dia i la nit tenen la mateixa. Ara, cada vegada s'anirà eixamplant el dia a costa de la nit i arribarem a 21 de juny, que és el solstici d'estiu, solstici d'estiu, que vol dir que com una espècie d'aturada del sol. Solstici és una paraula grega que vol dir aturada del sol, i tindrem que el sol pareix que s'aturarà lo màxim que pugui donar de si la llargària de llum. Solstici vol dir llargària de llum o de fosca. Vam tenir el solstici d'hivern, llargària de la fosca, i ara anem avançant cap al solstici d'estiu o llargària de la llum. Però mentrestant avui és l'equinoci, perquè vegeu, sempre podem aprendre coses. La paraula equinoci són dues paraules llatines, que vol dir nit i dia igual, i en canvi solstici vol dir o nit o dia més llarg que l'altre, o nit més llarg que el dia, o dia més llarg que la nit, que és el que tindrem per juny. Bé, i doi també per celebrar aquest dia de poesia, vos diré també un altre poema, suposo que me perdonareu, que l'he titulat Primavera. El més curtet que l'altre, i així haurem celebrat la Diada de la Poesia. Perdoneu que no, però mentrestant demanaré, Maria Àngels, me vol dir quina hora és?
Falten 6 minuts.
6 minuts. Allò entendrem de sobre per recitar aquesta poesia meva que he dedicat a la primavera. Si entrà la primavera, encent primaveral. Si l'àrid camp s'enflora, la pensa duc florida. Si el tronc novell brotona, tenc vida per dar vida. Si tot reverdeix ara, trauré jo verd frescal. Si abril deixa 1000 pluges, ma breu riera us val. Si maig afina solfes, enton qualque mentida. Si juny es mes de messes, de què em faig recollida. De garbes i roselles, no ho sé lligar un regal. no facis massa via, lleugera primavera, si no puc encalçar-te, encalçam-t'ho a mi. En queden noves curses, o aquesta és la darrera. Oh, gràcies a milla et dono cada matí, per fila'm les jornades, ni una em vull sorrera. Tot l'any, alba eixerida fins l'alba sense fi. I he afegit aquesta dedicatòria a Crist ressuscitat. Enhorabona, amic, una encaixada, vell Crist ressuscitat. No tinc cap robiol ni altra penada que aquest sonat sonat. Bé, com veus, és un poema on cada vers té dues parts ben iguals i una afirm i després me pregunt si entra la primavera, que això és cert, en sent primaveral, si l'àrid camp s'enflora, perquè també ara està ple de flors, la pensa duc florida, el meu pensament està florit, si el tronc no vell brotona, tenc vida per dar vida? Jo tenc vida per dar vida? És una pregunta molt delicada i molt compromesa per part meva. Si tot reverdeix ara, trauré jo verd frescal? Després faig l'ajunt els 3 mesos de la primavera, abril, maig i juny. Si abril, que el tenim a l'entrada, l'abril, no és vera, dilluns de Pasqua serà abril ja, no és vera. Hem de celebrar el Puig de Pollença amb una bona panquiritat, una bona festa del Puig. Si abril vessa 1000 pluges, perquè diuen que estan plujós l'abril, m'abreu riera, us val, la meva riera, ara hem d'estar tan contents que precisament veiem de quina manera amb el desglàs de les nevades i les pluges que encara hi ha, neu i pluja, de quina manera se van nodrint els pantanos, els pantans, en el qual tenim aigua per fer electricitat, aigua pel regadiu i aigua per al nostre consum, que de cada vegada consumim més. Si abril vessa 1000 pluges, m'abreu riera, us val? Si maig ofrenes a fines solfes, perquè he cantat molt per maig, enton qualque mentida, dic alguna nota falsa, si juny és mes de messes, perquè tot són recollides, de què em faig recollida jo? De llarbes i roselles, no et sé lliar un reial? No facis massa via, lleugera primavera. Aquest verso no té, no importa explicar-lo. Si no puc encalçar-te, encalçam-t'ho a mi. En queden moltes curses, clar, jo tenc 83 anys ja i ja no puc pensar en moltes primaveres. En queden noves curses, entre tu i jo, primavera, o aquesta és la darrera? Oh, gràcies a milla et don cada matí, per fila les jornades, fermoses les jornades, ni una em vull sorrera. M'esquerrufa que me puguin dir ets sorrer, tot ha d'anar lleuger, ha d'anar untat d'oli de simpatia, de convivència i de solidaritat, res de sorrer, ni una jornada avui sorrera, tot l'any alba eixerida, és a dir, tot l'any així que m'ha eixerit fins l'alba sense fi, fins la darrera alba, que me toqui viure i que desig el més feliç per tots, per jo i per tots. I la dedicatòria a Crist ressuscitat, tenint en compte, sobretot pensant en l'estàtua que tenim nosaltres, tan extraordinari, pot ser la millor estàtua de Crist ressuscitat de tot Mallorca, que és preciós. Que el traiem per la processó de Pasqua. Ja vos fixareu que és preciós, preciós, preciós. La mare de Déu també és molt hermosa, jo la trobo, però, i altra gent també, com a massa joveneta, massa nina, diguéssim. Canvi Crist està en el seu punt d'heroi, que ha vençut la mort i ha vençut tots els seus enemics i ha vençut tota la seva passió damunt el Calvari i tal. Enhorabona, amic. Una encaixada, una encaixada vol dir una estreta de mans, una encaixada, vell Crist ressuscitat. Aquí faig al·lusió a la bellesa del nostre Crist. No tenc cap robiol ni altra panada que aquest sonat. I la paraula sonat, tant ho podeu entendre a les bones, una cosa sonada, que sona, que pugui sonar, i altra que sigui un sonat, que estigui una miqueta tocat del boll, i estigui sonat. Molt bé, moltes gràcies, benvolgut Pollencins, que tingueu una bona primavera, fora constipats, ni grips, ni res, i fora esposa-vos, això, no, tampoc hem de tentar en aquest temps, i constipen-vos, i agafar un meu de tot això. De modo que ara torna a sonar en cal lluny la meravella de la lluna guaita i jo he de callar. Bona primavera per tots.
I així hem arribat a les 8 i 2 minuts, a punt final en aquest programa d'avui, a les 8 i mitja, el fantasma de l'òpera Ràdio Pollença.